I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young.
És la una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda. Intercanvi de retrets entre Gobierno i Generalitat per la gestió de l'ampliació de la Ricarda. L'anunci de la suspensió de la inversió de 1.700 milions d'euros d'aquest dimecres ha creat el primer terrabastall polític del nou curs. Ahir vam escoltar el president d'Aena, Maurici Lucena, parlant d'almenys 5 anys fins a una nova proposta. La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va acusar ahir la Generalitat de trencar el pacte previ i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va parlar de xantatge i va acusar el govern espanyol de no haver volgut mai invertir a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem abans, però repassem la resta de titulars d'aquest divendres 10 de setembre. El gir inesperat de la renúncia per part del govern de l'Estat de les inversions al Prat i, per tant, la no ampliació de la tercera pista per sobre de la Ricarda ha protagonitzat el debat de portaveus del primer programa Contrasenyes de l'espai polític del Prat Ràdio. Filmin, tot i ser una plataforma de pel·lícules en línia, dona suport a les sales de cinema i prova d'això és la seva col·laboració amb el DEA Film Festival Barcelona, una cita que s'ha convertit en imprescindible per gaudir del millor cinema independent i d'autor. La comunitat educativa de la ciutat s'ha donat cita al Teatre L'Artesà amb motiu de la lliçó inaugural del curs 2021-2022, un acte de retrobament que serveix per donar el tret de sortida al curs escolar. L'Associació Esportiva Prat debuta aquest diumenge al Sagnier en el primer partit a casa de la temporada. Diumenge rebrà l'Espanyol B en la segona jornada de Lliga a la segona federació. Ho repassarem al Prat Esports a partir de 2:15 amb Míriam Roures. I pel que fa al temps, jornada avui amb cels clars que es mantindran també demà. Temperatures suaus i sense canvis. De cara a diumenge s'espera un canvi de temps que pot deixar ruixats aïllats. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i que us parla avui Víctor Asensio. L'intercanvi de retrets entre Gobierno i Generalitat per la gestió de l'ampliació de la Ricarda, l'anunci de la suspensió de la inversió de 1.700 milions d'euros aquest dimecres, ha creat el primer terrabastall polític del nou curs. Ahir vam escoltar el president d'Aena, Maurici Lucena, parlant d'almenys 5 anys fins a una nova proposta. La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va acusar ahir la Generalitat de trencar el pacte previ i el president de la Generalitat, per la seva banda, Pere Aragonès, va parlar de xantatge i va acusar el govern espanyol de no haver volgut mai invertir a l'aeroport del Prat. A nivell local, l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va acompanyar ahir Yolanda Díaz i Ada Colau a la visita a la Ricarda i va celebrar l'aturada del pla que la destruiria. També va insistir en la necessitat de crear un pla de protecció especial per al Delta, tal com ja va anunciar l'anterior legislatura el llavors president de Territori, Damià Calvet. Les entitats ecologistes, per la seva banda, mantenen convocada la manifestació per al proper diumenge 19 de setembre a Barcelona per reclamar més protecció per al territori del Taic.
Política.
Precisament el gir inesperat de la renúncia per part del govern de l'Estat a les inversions al Prat i, per tant, la no ampliació de la tercera pista per sobre de la Ricarda ha protagonitzat el debat de portaveus del primer programa Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Amb tots els grups municipals en contra de la proposta que presentava Aena, tots els partits fan una valoració positiva de l'anunci, tot i que consideren que no és suficient i, per tant, en major o menor mesura, apliquen un criteri de prudència. Així ho ha explicitat Alba Bou, portaveu del Prat en Comú, que demanava rectificar immediatament el DOR, el document d'organització aeroportuària.
Tots som conscients que l'anunci de la ministra és un anunci d'intencions que cal confirmar amb un DOR que rectifiqui les posicions que se suposa que el dia 2 d'agost s'havia pactat entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. I, per tant, nosaltres estem una miqueta malfiats encara.
De fet, la portaveu dels Comuns desconfia que encara la Generalitat i el govern de l'Estat no arribin a un nou acord tal com va ocórrer a l'agost en una trobada bilateral fora de la taula institucional.
No tinc cap dubte que encara hi ha partit. El primer motiu, doncs, hi havia hagut tres reunions d'una taula institucional amb la participació dels diferents ajuntaments i d'ENA i ministeris, etcètera, etcètera, i semblava que les decisions es prenien allà o s'avançava per prendre decisions definitives en aquella taula, i el 2 d'agost no sabem què passa, no sabem en quina reunió, no sabem amb quins assistents que es prenen decisions. Quan dic no sabem, vull dir l'Ajuntament del Prat no sap. En aquella reunió el 2 d'agost es prenen decisions que desemboquen a tenim acord entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya per l'ampliació de l'aeroport. A mi això em sembla que és una deslleialtat evidentíssima.
Per la seva part, el portaveu socialista Juan Pedro Pérez creu que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, dona per fet que no tirarà endavant. Ara bé, segons ell, caldrà estar atents per defensar el territori davant de futures agressions.
Jo crec que no. Jo crec que si la ministra diu que no, pues, o ja està. Sobretot si interpretàvem aquest moviment des d'un començament en una altra clau, que no tenia res a veure amb la clau local, en la que òbviament estem tots i totes compromesos, no? Però evidentment que hem d'estar doncs, pendents d'aquesta data que havia de ser d'aprovació del DORA hipotètica, i en qualsevol cas hem d'estar doncs, molt pendents de qualsevol futura agressió al territori de la ciutat del Prat, com han estat els regidors i regidores d'aquesta ciutat en els darrers 40 anys.
De fet, Pérez es queda, segons reconeix, amb el neguit de les decisions sobtades sobre aquesta proposta d'ampliació al llarg de tot el procés, lluny del consens institucional de l'anterior ampliació. L'escoltem.
Em queda una mica de neguit, perquè de neguit o de curiositat, perquè tan bon punt com va aparèixer la idea d'allargar la tercera pista, d'ampliar l'aeroport en un moment que semblava que no era adient o que no era necessari o que no era pertinent, tan bon punt com va aparèixer el no-re, ha desaparegut el no-re. Vull dir, jo personalment m'he quedat amb les ganes de conèixer un projecte que deia que faria possible la quadratura del círculo. Perquè deien que era possible, al mateix moment. Allargar la tercera pista, portar més avions, que els avions siguessin més grossos, però a la vegada descarbonitzar el món i protegir els espais naturals.
El portaveu d'Esquerra Republicana del Prat, Jordi Hivern, ha valorat, com dèiem, positivament la notícia, però demana mantenir i anar a la concentració del 19 de setembre a Barcelona. Segons Hivern, el territori ja ha patit moltes agressions per culpa de les infraestructures i recorda que l'anterior ampliació de l'aeroport era la definitiva.
Portem masses anys seguint i patint agressions per donar-li cabuda a les infraestructures. Aquests dies hem sentit dir que no, és que l'espai de la Ricarda és com és des de l'any 2003. Bueno, sí, possiblement és cert, és com és avui, perquè l'any 2003 AENA ja va dir que faria l'ampliació definitiva d'aquest aeroport i ja va destrossar una part. Però vull dir, ja ens ha dit prou, no podem dir més, mengeu terreny o destrosseu reserva. Vull dir, en el fons, bona notícia i a seguir. Jo des d'aquí vull encoratjar tothom que el 19 de setembre tothom surti al carrer i continuïen no l'ampliació de l'aeroport.
Hivern ha criticat, d'altra banda, la manca de transparència durant totes les negociacions, precisament el dia que AENA ha fet públic al seu web documentació relacionada amb el projecte. I en resposta a Maurici Lucena, el president del gestor aeroportuari, que deia a Catalunya Ràdio que s'ajorna el projecte com a mínim 5 anys, el portaveu republicà ha considerat que cal plantejar el debat sobre el model aeroportuari que necessita Catalunya en aquest període.
Això no s'ha de fer a tot el passat. S'ha de fer en el moment en què es fan les trobades i l'endemà enviar l'acte, perquè sí cal tothom pugui treballar des de les seves organitzacions per apretar més o apretar menys. Perquè al final tot fa bé de les oïdes del que ens pot explicar els assistents amb aquestes meses tècniques o amb aquestes meses institucionals. Jo segueixo alerta en el que deia al principi. Tots diem encara no a aquesta ampliació i si és cert que això no s'aprova amb el d'hora d'aquest final de setembre, tenim 5 anys amb l'amenaça que ens ha fet el senyor Lucena, doncs per pensar bé i per treballar bé en quin model de sistema regulatori volem pel nostre país.
En aquest sentit, el portaveu de Podemos al Prat, Carmelo de Clara, parla de la gran desafecció que hagués provocat l'aprovació del projecte a la ciutat, on hi ha una oposició unànime front al projecte. Així ho explicava.
Quisiera señalar la desafección que provocaría o que provocaba esto a la ciudadanía. El hecho de separar la política de, o sea, que la realidad política no estuviese acompañado de la realidad de la ciudadanía. Esto es una decisión que, como sabemos, se tomó en agosto desde Madrid, de esta forma que conocemos, que afectaba a nuestro municipio y sentía un poco de frustración desde el municipio el hecho de que la política no tuviese las consecuencias de lo que queremos, ¿no? Que es defender al municipio y a nuestra gente, a nuestra ciudadanía.
Podeu recuperar el programa complet al web alprat.radio.
Altres apunts.
Des d'avui s'elimina el límit de persones a les reunions i cerimònies. També s'amplia l'aforament dels esdeveniments de més de 10.000 persones que se celebrin a l'exterior del 30 al 40%. A les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, aquest aforament serà d'un màxim del 30%. Precisament coincidint amb la vigília de l'11S, també s'elimina l'obligatorietat de fer concentracions estàtiques en lloc de manifestacions en moviment. Això sí, cal mantenir la distància de seguretat, dur mascareta, utilitzar gel hidroalcohòlic i evitar compartir pancartes. Avui arrenca la marató de vacunació sense cita prèvia per a majors de 12 anys. El Departament de Salut ha organitzat 4 jornades de vacunació contra la Covid, especialment destinada a persones entre 20 i 34 anys, el grup d'edat que representa un dèficit de vacunació més alt. La primera jornada ha arrencat a les 9 del matí al Cap Pujol i Capçada i s'allargarà fins a les 7 de la tarda. Cada dijous, a partir de la setmana que ve, s'organitzaran noves jornades de vacunació, en aquest cas al Centre Cívic Jardins de la Pau. Això serà els dies 16, 23 i 30 de setembre en horari de 9:45 del matí a 2:45 del migdia i 3:45 a 8:45 del vespre. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta responsable i, en tot cas, cal dur la targeta sanitària o un document identitari vàlid. La plaça Mestre Estarella, al costat del Cèntric, serà l'escenari de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya que el Prat se celebra, com és habitual, el 10 de setembre, amb la tradicional ofrena floral a l'Arc de l'Esperança. Un acte amb la participació de la banda de la Unió Filarmònica del Prat i la coral Lo Llobregat de les Flors, que arrencarà a les 8 del vespre amb el públic assegut i amb la distància de seguretat. L'ús de mascareta és obligatori. Moment de fer una pausa publicitària i tornem de seguida parlant de la lliçó inaugural.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como del Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Es posa en marxa la confecció del nou Pla d'Igualtat del Prat. Del 7 al 30 de setembre, la ciutadania pretenca pot respondre a una enquesta per començar a definir les línies estratègiques del nou Pla d'Igualtat de la ciutat. Continuem fent entre totes i tots un Prat més igualitari per tothom. Consulteu tota la informació a alprat.cat/dones.
Educació.
La comunitat educativa de la ciutat s'ha donat cita al Teatre de l'Artesà amb motiu de la lliçó inaugural del curs 2021-2022, un acte de retrobament que serveix per donar el tret de sortida al curs escolar que novament estarà marcat pel context sanitari provocat per la Covid. Precisament la tinenta d'alcalde de l'àrea d'Educació i Cultura, Pilar Eslava, i el director dels Serveis Territorials del Baix, Albert Grau, han donat la benvinguda i han aprofitat l'ocasió per agrair la tasca que ha realitzat tota la comunitat educativa el darrer any.
Tota la comunitat educativa. Heu estat sempre al peu del canó en els moments més complicats, cadascú des de la seva funció, per assegurant l'activitat de mil formes diferents. Per tot això, us vull donar l'agraïment d'aquest Ajuntament i al meu personal. Moltes, moltes gràcies.
Aquest any, evidentment, continua sent un element molt especial tot el tema del suport emocional en els alumnes. En aquest sentit, el departament properament també ens farà arribar indicacions sobre com treballar i ens fornirà, ens intentarà fornir de recursos i d'ajuts una mica en aquest sentit.
Per la seva banda, l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha remarcat la importància de l'educació per formar persones amb pensament crític. L'escoltem.
I quan parlem d'interseccions, no? Bàsicament posem l'accent no només en l'educació present, sinó en la formació de ciutadans i ciutadanes cap al futur i la importància, sempre diem, del pensament crític. Jo crec que avui, ahir, aquests dies, estem vivint un triomf del pensament crític, un triomf en definitiva de les polítiques de cures, d'entendre la necessitat de cuidar-nos a nosaltres mateixes, però cuidar, sobretot, del nostre planeta.
La lliçó inaugural d'enguany ha comptat amb la participació del president de l'Associació Educació Abierta, Carlos Magro, que ha fet una ponència sobre la importància d'educar cap als costats. En aquest sentit, ha assenyalat que hem de viure i tenir cura de present del present per poder preparar un futur de garanties que ens permeti créixer com a societat. L'escoltem.
Però estamos, ¿no?, como sociedad, tan obsesionados, ¿no?, por prepararnos, ¿no?, a prueba de futuro, que a veces no se nos olvida que también tenemos que prepararnos para construir esos futuros. Y ese prepararse para construir esos futuros, ¿no?, pasa, entre otras cosas, por no olvidarnos de vivir.
A l'acte tampoc han faltat els tradicionals reconeixements a la comunitat educativa. En primer lloc, s'ha fet entrega d'un obsequi al professorat que fa 25 anys exercint la seva activitat de docent al municipi i tot seguit s'ha fet entrega del reconeixement a l'AMPA de l'Institut Estany de la Ricarda, que enguany fa 25 anys treballant per la comunitat educativa del Prat. Per acabar, s'ha premiat l'alumnat que ha obtingut millors notes del cicle formatiu de grau.
Cultura.
Filmim, tot i ser una plataforma de pel·lícules en línia, dona suport a les sales de cinema i prova d'això és la seva col·laboració amb el DEA Festival de Barcelona, una cita que s'ha convertit en imprescindible per gaudir del millor cinema independent i d'autor. Precisament una edició d'aquest esdeveniment cultural va ser acollida pel cinema Capri del Prat, un dels 15 cinemes de sala única de gran aforament a Catalunya. En Jonathan Marín ha parlat amb la seva directora sobre aquesta convivència entre cinema i plataformes digitals. L'escoltem.
Setembre és sinònim d'inici de curs i avui volem saber com ha arrencat la temporada al cinema Capri, que el 20 d'agost va tornar a obrir la seva sala al públic amb l'estrena de la pel·lícula d'Artacan i els tres gusqueters. Ja ens acompanya la Mercè Marimón, directora del cinema Capri. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, com va anar l'estrena de la pel·lícula?
A veure, era una pel·lícula que estàvem desitjant de fer des de feia molt de temps. De fet, els pretencs ja estàvem preguntant per ella des de finals de l'any passat, perquè la previsió inicial és que s'estrenés al gener del 2020. Del gener va passar al març, del març al juny. Vull dir, una mica és com un reflex de com ha anat tot el tema de la cartellera de pel·lícules arrel de la pandèmia. Quan una pel·lícula doncs, ha tingut una mica d'avisos, de projecció de que aniria força bé, doncs s'ha anat retrasant esperant a que diguéssim, la incidència de la pandèmia sobre l'assistència al cinema fos menor i hi hagués més gent que s'animés a anar al cine i per tant reservar aquelles produccions amb les que s'ha fet una inversió forta per quan ja tornés més públic al cinema. Això ha estat parcialment cert en el sentit de que jo crec que la recuperació del cinema costarà molt. Sí que és cert que amb la pel·li de D'Artacan ha anat molt bé amb respecte a com van ara actualment les estrenes. Els fluxos de gent han canviat molt, Vull dir, estem fins i tot observant i apamant com són les costums actuals en el cinema, perquè una mica els referents van canviant i es van perdent. Durant tot aquest temps que no hi va haver grans produccions, hi havia un públic bàsicament adult que venia de manera fidel, i amb les dues sessions que es feien ajustades al toc de queda, doncs mira, hi havia una afluència, diguéssim, no massa gran comparada amb el que entenem perquè el cine vagi bé, però era constant i ens anàvem mantenint tot això, diguéssim, entre el gener i l'abril. A partir del maig-juny, que ja el toc de queda va baixar, es van obrir portes i es va poder fer més coses que anar al cinema o al teatre, l'afluència va baixar en picat. Vull dir, va ser una primavera molt horrorosa, en el sentit de que no venia ningú. Era allò de pensar, dic, si al gener pensàvem que potser havíem de tancar, ara no tanquem perquè tenim estrenes importants a partir de l'última de juny, perquè si no ja era allò de dir baixo persiana, així no hi ha qui treballi. Juliol i agost han tingut ja produccions de les que havien estat retingudes durant la pandèmia, grans produccions. S'ha recuperat l'afluència al cinema, però d'una manera relativa, perquè el públic adult, aquest que volia un altre tipus de pel·lícula, que és el que venia durant l'hivern, aquest ha baixat. Ha tornat part del públic que abans anava habitualment al cinema, però no és ni de lluny el volum de gent que anava al cinema anteriorment. I això és una cosa a observar a partir d'ara com anirà, si ens recuperarem fins a nivells anteriors o la cosa ha canviat ja d'una manera definitiva.
Per tant, encara no teniu definida, no?, una miqueta les expectatives de com anirà aquesta nova temporada, tot i que, doncs, com hem pogut ja veure, no?, ja s'han anunciat pel·lícules de, doncs, que provoquen aquestes llargues cues, no?, com la de la nova de Spider-Man o aquesta primera setmana de setembre, no?, que heu projectat aquesta també nova de Marvel, la de Shang-Chi i la Leyenda de los Diez Anillos.
Sí.
Encara tot una miqueta per veure, no?, com serà el meló, no?
Ara ens trobem una mica amb que aquelles produccions que havien tingut una inversió forta ja no esperen més. Ja van entrant a la cartellera que tenim des d'ara fins al desembre. Tot i així, sí que hi ha coses que canvien i que saben greu i que no sé si en canviaran més, que és que recentment hem sabut que una pel·lícula d'una saga que feia gent i públic com Hotel Transilvània no s'estrenarà en cinema, sinó anirà directament a Amazon Prime. Clar, notícies així desanimen molt, perquè és allò que dius, encara hem observat amb Disney, que encara que Disney estreni simultàniament en cinemes i a la seva plataforma Disney Premium, hi haurà gent que pagui per un plus per veure-ho a casa, però hi ha molta gent que segueix volent veure la pel·lícula en pantalla gran. Però una altra cosa ja és que la pel·lícula no s'estreni en pantalla gran i s'estreni directament a plataforma. Tot aquest món s'està definint ara i tot pot anar canviant, perquè fins fa 4 dies Hotel Transilvània estava previst per estrenar primer a l'agost i després a l'octubre en cinemes.
Sobre això volia parlar-te, no?, de... Primer anem amb això que has comentat, no?, aquestes decisions, no?, com a les que ha pres Disney darrerament, no?, d'oferir de manera simultània, no?, doncs, a la seva plataforma aquesta pel·lícula Premium. Com us afecta tot això? O sigui, com ho veieu?
Clar, és el que et deia, com que el flux de gent que va al cinema ha baixat dràsticament, doncs en aquests moments encara no sabem si és que hi ha por i la gent no està tornant amb la assiduïtat que venien abans per una por encara a contagis, a pandèmia, a sortir, a bellugar-se o a fer, o si el factor més important és que han canviat ja aquests hàbits i molta gent ja s'ha habituat a veure-ho a casa, en el seu lloc, en la seva bombolla, diguéssim, i no tornaran a animar-se fàcilment a anar al cinema. Estem en un moment d'observació dels canvis.
També volia preguntar-te sobre altres plataformes de cinema en línia, com per exemple, doncs, Filmin, no?, que no sé si es podrien considerar, per posar-ho entre cometes, no?, enemigues, ja que doncs, col·laboren fortament amb el, per exemple, amb el Da Film Festival de Barcelona, on es venen que doncs, el cinema des del Capri heu volgut acollir. També com ho veieu altres
sí,
plataformes com aquesta?
No, a veure, Filmin fa molt de temps que existeix i precisament no crec que afecti... l'afectació que pugui tenir sobre l'afluència a sales, Filmin jo crec que és mínima, perquè Filmin ha donat sortida a moltes pel·lícules que no trobaven data per estrenar-se en cinemes. A veure, la quantitat de produccions de pel·lícules és tan gran que cada setmana hi ha com a mínim 8-10 pel·lícules noves que s'estrenen en cinema i encara n'hi ha moltes més que no han trobat data d'estrena. Llavors, Filmin, durant molt de temps, ha anat donant sortida a moltes produccions aquestes que no han trobat una data en cinema o que un cop feta la primera explotació en cinema han continuat funcionant molt bé en la plataforma. Vull dir que tampoc hem observat que precisament Filmin sigui, sigui una plataforma que interfereix molt en la vida dels cinemes. Una altra cosa ja és que el públic massiu tingui a casa, en el mateix moment que s'estrenen cinemes, les pel·lícules aquelles que han anunciat molt, que han tingut molta campanya i que abans feien doncs, que, especialment el primer segon cap de setmana, tothom volgués sortir de casa i anar al cine a veure-les. Uh-huh. El fet de que ara les puguin tenir a casa, doncs, clar, pot fer canviar molt.
I ja per acabar, com a directora d'un cinema d'una sala única, quines accions o estratègies es podrien aplicar per intentar incentivar el públic a decantar-se més pel cinema i no tant per les plataformes?
A veure, en el Capri tenim la sort de que hi ha una relació molt maca amb el públic i que la majoria de gent que ve assíduament és gent que s'estima el Capri i que no vol que desaparegui. Llavors, jo crec que en el nostre cas particular és anar veient si aquest públic és suficientment nombrós com per nosaltres anar continuant, perquè també ens agrada la feina de portar el Capri i mentre puguem anar vivint d'aquesta feina anirem fent. Però una altra cosa són la resta de cinemes, les grans multisales. Aquí sí que es veuran tots aquests canvis si afecten fins al punt de que es puguin mantenir, de que puguin continuar o no. Jo una mica doncs, seguirem amb la línia d'incentivar aquest tracte directe, aquesta relació
no?
bona amb el públic que ja ens ve, perquè el públic que opta per sortir de casa per anar a una multisala ja no és el nostre. Amb aquest és molt difícil incentivar-lo a venir, perquè vol un altre perfil. Llavors, crec que el millor que podem fer en el nostre cas és seguir fomentant aquesta bona relació que tenim amb el públic del Prat.
No? I que passi de generació en generació, no?
Sí.
Mercè Marimon, directora del Cinema Capri, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé la nova temporada.
Vinga, merci.
Agenda.
Demà a les 9 del vespre, el Petit de Calarell torna a l'escenari de la Capsa. Amb els seus últims títols, del grup s'ha consolidat com un dels noms clau de l'escena musical catalana. Ara com ara, l'últim, el seu esperat nou disc, que sortirà d'aquí a una setmana i es presentarà el dia 15 a Vic. Les entrades per poder aconseguir anticipadament per 10 euros i a taquilla per 15. Fins aquí l'informatiu d'avui, divendres 10 de setembre. La informació local torna aquesta tarda amb els butlletins informatius a partir de les 5. Bona tarda i gràcies per la confiança.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Cada sábado en el Prat Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
Dimensión divertida 91.6. Todos los sábados con Juan López.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la,